passat una mica així sense pena ni glòria, és a dir, no se li ha posat gaire l'ull a sobre, o no massa, no ha estat bàsicament en portades, no ha estat en portades. Em refereixo a, ja sí, la posada en marxa de l'euro digital. Això que comporta? Comporta moltes coses. Primer, el pensament de que en un futur, possiblement no massa llunyà, els diners en efectiu passin a ser una opció molt marginal, si és que continuen. Clar, no oblideu una cosa, la tecnologia continua avançant i possiblement igual no caldrà tenir aquest diner. Avui en dia pots anar sense diners en efectiu moltes vegades, vull dir, no hi ha un gran problema amb això. I després, l'euro digital pot estar més controlat. Ara, un hacker pot entrar aquí? O com funciona això? Hi ha més control que és el que diu nos estan controlant? Bé, això ja ho sabem, que ens controlen des de fa molt de temps. Vull dir, només que tu tens una targeta de crèdit t'estan controlant si és aquesta la teva paranoia. Però en parlem directament des de què significa això per l'economia i sobretot per l'economia domèstica, per l'economia de peu, no de les grans empreses, sinó, que suposo que també té una relació directa, sinó de nosaltres, de tu, de jo, quan anem a prendre un cafè, per posar un exemple. No? Què significa l'entrada de l'euro digital a les nostres vides? Parlem de tot això amb el senyor Joan Ripoll, que és director d'estudi del grau en Economia i Gestió de la Universitat Abat Oliba Feu. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres per comentar aquest tema, Joan. Ostres, ha passat una mica sense pena ni glòria això de que ha entrat en marxa l'euro digital, eh?
Bueno, probablement sí, perquè de fet ja fa força anys que se'n parla. De fet, la idea o la iniciativa de crear un euro digital es remunta a l'any 2021. Per tant, des d'aleshores s'ha semblat formulant diversos projectes. Bueno, de fet, el projecte és un, però s'ha anat adaptant i sembla que cada cop estem més a prop que això sigui una realitat. De fet, l'euro digital, el dòlar digital i aquestes monedes digitals que des de per part de molts bancs centrals en molts països del món es volen anar introduint, és un intent de donar resposta d'una banda i posar ordre a una altra a l'emergència de les criptomonedes.
D'acord. És entrar en guerra o amb criptomonedes, per posar un exemple, no? Seria això? Igual guerra no seria la paraula, però seria un enfrontament.
No és tan guerra, no és tan enfrontament, sinó posar ordre. M'explico. Sí. Les criptomonedes, Bitcoin, Ethereum... Vaja, el concepte criptomoneda és enganyós, perquè en realitat això que anomenem criptomoneda, el més popular segurament és el Bitcoin, sí, pròpiament no és una moneda. El seu nom hauria de ser més aviat un criptoactiu. No són monedes perquè un instrument, de fet, qualsevol cosa pugui ser considerat com a diner, ha de complir tres grans propietats. Ha de ser un mitjà de pagament generalment acceptat, un. Dos, ha de funcionar com a dipòsit de valor, és a dir, això vol dir que ha de funcionar o ha de servir com a manera d'estalviar, d'acumular riquesa, segons com ho diguem, i ha de funcionar com a unitat de compte. Amb el que anomenem criptomonedes, malgrat el nom de la cosa, no són monedes, fonamentalment per dos motius. El primer és més evident, no són un mitjà de pagament generalment acceptat. Amb bitcoins podem comprar determinades coses,
però no
determinats
tot.
Però no tot.
No un cafè, per posar-ho.
Per exemple, un i dos. Funcionen com a dipòsit de valor, però és discutible perquè són les criptomonedes tenen una gran volatilitat i això ens fa que estalviar en termes d'aquests actius financers sigui realment molt, molt arriscat. I finalment, justament per això no són monedes. I després, les criptomonedes funcionen en mercats que se'n diuen no organitzats, d'acord? Que no tenen ningú tipus de supervisió. I, per tant, doncs, si qui et subministra aquella moneda desapareix, doncs, una, has perdut els teus diners, dos, no pots reclamar ningú o buscar a qui t'ha defraudat des d'aquest punt de vista, és molt complicat. Aleshores, per intentar posar ordre i concert en aquest àmbit, sorgeix la iniciativa del Banc Central Europeu, però també de molts altres bancs centrals arreu del món, de crear una moneda digital oficial que doni certesa a qui l'utilitza, doni certesa a qui l'utilitza. Certesa en el sentit que pot ser utilitzada com a moneda, un, dos, el seu valor no està sotmès a grans fluctuacions, i tres, i més important, doncs el seu valor està garantit en el sentit, doncs, que és un mercat organitzat i, per tant, s'exigeixen garanties, s'exigeixen responsabilitats.
D'acord. Joan, això posa en perill els diners en efectiu? És a dir, és un primer pas perquè els diners en efectiu desapareguin?
Probablement sí, però és difícil, o almenys en aquest moment, ara, avui, que els diners en efectiu desapareixin, perquè és una qüestió, doncs, primer cultural i després de tenir els mitjans per fer-ho operatiu. Per exemple, més enllà de la creació, no, de l'euro digital, a la Unió Europea, doncs, hi ha països que ja actualment són països del nord d'Europa, Finlàndia, Suècia, també Estònia. L'ús de l'efectiu per fer pagaments és molt reduït, representa menys del 10% de les operacions que es fan. En canvi, a països com Grècia, doncs, estan a l'ordre del 90% d'operacions que es fan en efectiu. A Espanya estem entorn al 20%. O, per exemple, cobraments de nòmines. Doncs, en països del nord d'Europa, doncs, també el cobrament dels salaris es fa principalment per transferència bancària. A Espanya, paradoxalment, doncs, encara hi ha, doncs, entorn a 25-30% dels salaris que es cobren en efectiu. Això també té a veure amb, doncs, l'estructura econòmica del país i el predomini, doncs, de segons quines activitats vinculades, doncs, al comerç minorista, al turisme, a l'hostaleria, i també, val a dir-ho, a la importància de la, bueno, la rellevància que té en aquell país, en aquest cas Espanya, l'economia submergida.
O sigui, m'ha sorprès, suposo que és una qüestió d'economia submergida, el fet de cobrar en efectiu, en aquest cas.
Sí,
M'ha
efectivament.
sorprès, m'ha sorprès això, no sabia aquesta dada, el 25%, ostres, és una dada interessant. Bé, escolta'm, quina diferència hi ha? Perquè, per exemple, jo pràcticament porto molt poc efectiu a sobre. És una
Sí.
qüestió, m'he acostumat, perquè porto la tarja, i si vaig per on em moc, habitualment una tarja de dèbit, doncs ja funciona per pagar el cafè, per fer la compra, pràcticament a tot arreu. Pràcticament és el 100%, pràcticament. Clar, quina diferència hi ha entre això i un euro digital?
Sí, una de les diferències primordials, si més no en el projecte, és que nosaltres ara, doncs, per fer aquests pagaments amb targeta o amb el mateix mòbil, tenim vinculat al nostre compte una entitat bancària.
Correcte,
Sí?
sí.
Amb el projecte, almenys en la versió original del projecte de l'euro digital, es planteja la possibilitat que nosaltres, com a particulars, puguem tenir obert un compte en el Banc Central, el Banc d'Espanya, en el nostre cas, que actua com a delegació del Banc Central Europeu. Llavors, fins ara, un particular no pot tenir obert un compte en el Banc d'Espanya. D'acord?
D'acord.
Funcionem a través de les entitats financeres.
Sí.
Clar, doncs, un canvi rellevant sobre això té a veure amb la possibilitat de tenir un compte obert en el Banc Central. D'acord? Clar, això també en el projecte ha estat una mica, doncs, bueno, una mica bastant criticat, perquè si nosaltres podem actuar via euro digital a través del Banc Central, la pregunta és, bueno, per què serveixen els bancs?
Clar, exacte, en aquest cas, quin paper tindrien? Però i quin avantatge tindria que jo m'obrís un compte, per exemple, al Banc d'Espanya?
Sí, la gràcia o el quid de la qüestió està en la tecnologia. Les criptomonedes i també l'euro digital, la principal, doncs, aportació, doncs, que farà la societat, a l'economia, és la tecnologia, el que coneixem com a blockchain.
D'acord.
D'acord? I aleshores, en l'euro digital, a banda de tenir, doncs, un compte obert en el Banc Central, la principal virtut és la tecnologia que hi ha darrere, i que dona fiabilitat, dona una gran tranquil·litat a qui l'opera, la possibilitat de que et hackegin el compte, es cometin operacions fraudulentes, es redueix a la mínima expressió. I aleshores, això a l'usuari li dona unes garanties molt més elevades que les que es pot proporcionar actualment doncs, a l'operar internet o operar mòbil per fer pagaments.
És a dir, que podria fer les mateixes operacions, però tenia aquest compte obert al Banc d'Espanya.
Al banc i a fer aquestes operacions amb major fiabilitat, amb major garantia, de manera més ordenada.
D'acord. Per exemple, fer una compra per internet, per posar un exemple, sí. Això tindria més traçabilitat i més fiabilitat,
sí,
per dir-ho així.
Sí, això una. I dos, ajudaria encara més doncs, el que se'n diu integració financera de la població, o a fer doncs, que un percentatge encara més elevat de la població doncs, estigués bancaritzat o utilitzés mitjans de pagament de les entitats financeres, ja sigui el Banc Central o actualment els bancs comercials. Això és la bona notícia. La mala és que si no la tecnologia no t'acompanya, si la cobertura no t'acompanya, doncs en segons quins segments de població o en segons quines localitats, doncs aquestes bondats de la tecnologia, si la cobertura no és
no
bona,
funcionarà.
No funcionaran. Aquesta és doncs, el hàndicap. I això doncs, també explica per què el diner efectiu almenys en un termini curt de temps o en un futur immediat no desapareixerà.
Doncs senyor Joan Ripoll, director d'estudi del Grau en Economia i Gestió de la Universitat Abat Oliva Feu, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vosaltres, un plaer, com sempre.